IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
Segona hora de programa, a les 10 i 5 minuts del matí. Continuem aquí a La Gran Vida. I ara ho hem de fer parlant de la meteo. Quin temps farà? I és que tenim l'Albert Darder, m'apareix que per al Puig Major.
La Gran Vida. Plou i fa sol. Tot el que passa al cel i ens afecta aquí baix amb Albert Darder.
Albert Darder, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Juanmi. Aquí, pelat de fred, amb una ventada forta. No estem en Espui Major, però estem a propet, eh?
A propet.
Estem a la muntanya.
Idò, mira, sí. Ja volien xerrar amb tu, però han tingut molta coseta en aquesta primera hora i en qualsevol moment havien de connectar amb tu. On te trobes exactament?
Ara estem a la zona pujant per la carretera d'Espui Major. M'he aturat aquí, ara estem a la comuna de Fornalutx. Per ser dissabte bastant de trànsit, també s'ha de dir, i la temperatura aquí és de 5 graus. És de 5 graus positius, fa una fratada, la veritat, i els vents, les ratxes de vent són bastant fortes. Hem arribat, atenció, segons me marca, l'estació d'Espui Major, a una ratxa de 110 per hora. Per tant, la sensació freda la tenim, eh?
Molt bé. Què s'ha anat a fer per allà? A cercar fred, a cercar neu? Hi ha possibilitats de neu? Com està la cosa per allà?
Hem anat a cercar els temps d'hivern, bàsicament.
El que tu t'agrada, el que tu t'agrada. I fa molt de fred, sí, és sí, vera sí. Que fa molt de fred.
Sí, sí, més amb el vent que està fent ara, la sensació tèrmica és de fred. El que passa que la precipitació és bastant raquítica. Només han fet 4 o 5 litres per metre quadrat. Estem pendent d'esgrada, ara menys si ve qualque taca de precipitació més consistent. Però vaja, no les tenim totes, perquè el vent és de l'oest i no està sent molt generós per ara en les precipitacions. Però de fred en tenim a volar.
No està sent generós en precipitacions, però la sensació que té la gent és que no t'haurà de ploure. Que és aquí, sí. Com... Perquè avui vespre ha tornat a ploure, ahir va ploure pràcticament tot el dia. Duim dies de pluja no intensos, però va fent, no?
Sí, i més, aquesta sensació que tu m'ho comentes està accentuada perquè ja fa molt de dies que no tenim un temps, diguéssim, assolejat, que se veia sol durant tot el dia. És a dir, cada dia, tard o prest, tenim núvols així forts que se queden en temperatures més frenades i plou, saps? És a dir, que les condicions són bastant fredes
i bastant
inestables.
Estan dins un hivern normal o més plujós o més fred de l'habitual dels darrers anys?
Mem, comparat amb els darrers anys, és cert que estem en un hivern més fred. El que passa que estadísticament és un hivern que tira dins la normalitat. Però a nosaltres us pareix fred perquè els darrers hiverns han sigut molt càlids. Això és la diferència, no?
Clar.
Però estadísticament entra dins la normalitat. Però vaja, que m'ho sembla més fresquet.
Vinga, previsió per aquest cap de setmana i tot el que puguis de la setmana que ve.
Vinga, anem a veure. La previsió està en que seguirem dominats per vents de component oest. Això significa que de cara a demà vespre pot haver noves ruixades. Avui vespre, que ha molta gent que fa foguerons que se varen retrasar la setmana passada per mal temps, dir-los que avui vespre les condicions seran bones, que no esperam pluja per avui vespre, d'acord? Per tant, les condicions són bones per foguerons. Ara bé, demà diumenge, hora baixa vespre, se tornarà a carregar de núvols i esperam precipitacions, ja a darrera hora del dia. I després de dilluns, tornaria a escampar amb un ambient més assolejat. Mm-hmm.
Això seria a principis de la setmana que ve?
Sí, efectivament, principis de la setmana que ve. I després, com que el vent és de ponent i mos arriben borrasques atlàntiques desgastades, el que passa és que el temps serà molt canviant. És a dir, tindrem estones de sol, després s'ennuvolarà, però serà més un temps primaveral, no? Haurà canvis bastant sobtats del temps. És a dir, no serà una foto fixa, anirem tenint canvis diaris bastant notables.
És a dir, que durant el dia ara farà fred, ara se'n va sol, ara pot hi haver núvols, però quan surti el sol també s'estarà bé. La gent també té ganes de sortir en el solet i passejar i tenir sensació de sol a la cara. Vulgui... No calor, sinó sol a la cara.
Sí. La gent que vulgui aquest tipus de temps que comentes, jo crec que en el dimarts sí que serà un dia propici. Dimarts ens quedarem amb vents de llebeig i tindrem una petita falca càlida que ens acompanyarà unes quantes hores i nosaltres creiem que dimarts sí que serà un dia solejat i en temperatures bastant temperades. Però ja vol dir que només seràs dimarts, perquè dimecres tornaríem a pegar per avall.
Bueno, i de dimarts aprofitarem per fer coses.
Jo convido que serem t'aprofitis dimarts, efectivament.
Serà un bon dia per sortir a passejar. I de res, que no passis massa fred, o sí, perquè sé que t'agrada. Dus guants, ara mateix. Com vas vestit? Com vas de roba?
Duc sabric, duc ses l'amposada, bé, no puc dir marques, duc sabric, i amb bon guants. Ara estic aquí esperant, també si ve qualque front de precipitació, tot i que no estic massa convençut, però bé, estirem aquí una mica gaudint això de la natura, de que és el que toca ara, que estem en el mes de gener, que estem en el mes fred de sany, i per tant, és el que toca.
Quedes per allà a dinar?
Sí, segurament. Bé, baixaré a forn a l'uig, però estirem unes horetes encara.
Ai, punyetero. I de disfruta del dissabte, del dia i del fred, que sé que t'agrada.
Gràcies, Juanmi. Disfruteu també vosaltres aquí en el programa.
Una molt ferrada. Bé,
gràcies.
La gran
Adeu.
Vida. Teràpia de parella. Un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
I hem de dir que aquesta setmana ha estat el Dia Internacional de les Abraçades. I com m'agrada dir això, Teresa, perquè ja mos han donat aquí a fora una gran aferrada, una altra per aquí enmig. Mos han donat no sé quantes aferrades avui, però tu i jo som de donar abraçades. Estàs d'acord?
Sí, muy buenos días. Pues sí, la verdad que tú y yo somos muy de abrazarnos y es muy positivo lo de abrazarse. De eso hablaremos hoy, de los abrazos y los abrazos también en pareja. Se celebra el día 21 de enero esta fecha, aunque no tiene una connotación gubernamental, es decir, no es una celebración política o impuesta, por decirlo de alguna manera, sí que tiene una connotación social muy importante, ¿no? Porque surgió como una iniciativa social, ¿no? Con la intención, pues, de promover el contacto humano, la cercanía, ¿no? Y es la expresión abierta de los abrazos, ¿no? Aunque en casi todas las ciudades o en casi todos los territorios el abrazo de una manera u otra, tanto la forma del saludo como de cariño o del consuelo está en casi todas las ciudades, no en todos los sitios es de la misma manera, pero sí que tiene más o menos un carácter universal, ¿no? ¿Acordás, por ejemplo, aquellas iniciativas que había de los abrazos gratis en las grandes
ciudades? Me'n record, sí, que m'agradava. Això ho hem de fer un dia, abrazos gratis.
Pues empezó a surgir también por esa idea, ¿no? La gratuidad, el beneficio, todo lo que nos damos, ¿no? Y en nuestra sociedad además le damos mucha importancia y nos refleja en muchas canciones, ¿no? Que hablan sobre los abrazos. Tenemos, por ejemplo, la canción de Abrázame, de Luis Eduardo Aute.
Ah, muy
bien. Abrázame, de La Oreja de Van Gogh. O Abrázame muy fuerte, de Marc Anthony, que una de las grandes baladas, ¿no? O aquel bolero, ¿no?, de Juan Miguel, de Juan Gabriel.
No, Juan Miguel son yo.
Pues también de Abrázame, ¿no?, que además muy versionada, ¿no? Y estas canciones están muy relacionadas con el tema de la pareja, y es que cuando estamos en un momento muy álgido en la pareja, o al contrario, ¿no?, que estamos muy bajos, pues lo que queremos es... o echamos de menos ese abrazo con la pareja.
Ida, venga, comencem per aquí. Com es pot afectar una bona abraçada en parella? I també t'afegiria la duració d'aquesta abraçada,
pues mira,
perquè sigui efectiva.
Pues mira, el abrazo, además de ser un simple saludo, es una gran muestra de afecto, ¿no? Y es un aliado para nuestra salud emocional y la intimidad. Por tanto, nos ayuda muchísimo. Y la ciencia, además, ha demostrado que cada día, abrazarse cada día, abrazarse cada día tiene un impacto muy significativo en nuestro bienestar emocional, ¿no? Ya que gracias al abrazo lo que hacemos es liberar una hormona, que es la hormona de la oxitocina, que además nos sonará porque también está presente en otras situaciones de la vida, como es en el parto o en el orgasmo, por ejemplo, ¿no? ¿Y en qué nos ayuda la oxitocina, ¿no? Pues la oxitocina es la hormona del amor. Y entonces lo que se hace es que se produce en el hipotálamo, ¿no? Y libera una respuesta al contacto físico con los abrazos, los besos, las relaciones íntimas, y es una hormona que juega un papel crucial en nuestra salud emocional.
Así es que... a dir, que quan parlem d'oxitocina, ja ho diré, són les papallones de tota la vida. Les papallones de tota la vida és oxitocina.
És esa sensació de placer i de felicitat tan agradable que estàs a punt de que te explote algo y no sabes qué es. Pues esa es la sensación de la oxitocina. Es, aquí. Pues ahí tenemos la hormona de la oxitocina.
Molt
bé. Que está en muchos aspectos. Lo que pasa que no todo... la oxitocina, hemos dicho, que tiene muchos beneficios, ¿vale? ¿Y cuáles son esos beneficios, no? Que tiene el abrazo, ¿no? El abrazo es tan antiguo, o es algo que queremos recordar, que en algunas situaciones en terapia de pareja, cuando viene alguien a pedirme asesoramiento por rutinas o por falta de deseo, es lo que la pareja quiere recuperar. Porque es eso que añoramos, es eso que echamos en falta, ¿no? Porque las rutinas o las monotonías hace que dejemos esa parte de abrazos, algo tan simple, ¿no? Como a priori es simple.
Porque no a tothom li agraden ses abraçades.
No, a todo el mundo no le gustan los abrazos. Ahora iremos con ellos. Si te parece, vamos a decir qué beneficios tiene abrazarse, ¿no? Porque ya decíamos que había personas que en terapia de pareja quieren eso, incluso los besos más íntimos, que es ahí donde notas esa liberación de la oxitocina, ¿no? Y los beneficios que tiene son tan grandes de la reducción del estrés y de la ansiedad, ya que la oxitocina pues nos ayuda a bajar el nivel de cortisol, el cortisol es la hormona del estrés, ese que nos hace ir... ¡Uah!
Sí, yo creo que te van a tope y no sabes por qué tienes estrés.
Como yo ahora mismo, ¿no? Que me siento con el cortisol un poco alto, vamos a bajarlo.
Si vas una otra abrazada, es el momento.
Pues mira, ya por no cortar,
venga,
¿no? Pues el cortisol es muy famoso, muy, muy recurrente últimamente, y es eso, la hormona del estrés, ¿no? Y esto va muy indicado para las parejas que, como decíamos, están en ese estrés constante, ¿no? También mejora el estado de ánimo los abrazos, ya que la oxitocina también libera endorfinas, ¿no? Que es la hormona de la felicidad, y lo que hace es que pueda mejorar el estado de ánimo en positivo, ¿no? Y reducir a veces esa sensación de depresión o de tristeza. Por tanto, el abrazo ya como que te libera el ánimo, ¿no? Y además fortalece el vínculo afectivo con la pareja, ¿no? Es decir, me hace que esté contigo, que me sienta, que haya cercanía, que haya intimidad, que haya confianza en la pareja.
Guanyes confianza, sobretot.
Uh-huh. Es esa seguridad, ese bienestar de estoy contigo, ¿vale? Uh-huh. Y reduce la presión arterial, es decir, ya nos vamos a un tema físico. Es decir, ya...
Es bueno por su salud.
Exactamente, pero ya no solo la emocional, ese bienestar, ese cotidiano, ¿no? Sino que ya se ha demostrado que los abrazos regulares pues pueden ayudar a reducir la presión arterial y con lo cual ayuda mucho pues al corazón y a todo lo que se mueve. Y también mejora el sistema inmunológico. Es decir, la oxitocina tiene unas propiedades muy concretas que ayuda a proteger nuestras enfermedades de algunas enfermedades. No es que la proteja del todo, pero bueno, que ayuda.
Però pot evitar qualque constipat i aquestes coses.
Bueno, al menos llevarlo, un abrazo en un constipado, al menos te libera por unos segundos.
En qué moment, sí. Tampoc no fa falta compartir-ho tot.
No, pero bueno, como es que nos ayuda, nos alivia, ¿no? Y como me preguntabas antes, ¿no? Que no a todas las personas les gusta recibir un abrazo, ¿no? Existe la jafefobia.
¿Aquí?
La jafefobia.
Jafefobia.
No me hagas repetir este tipo de palabras. Tengo una dislexia no diagnosticada y me dificulta. Pues esto es el miedo intenso al contacto físico con otras personas, ¿no? Concretamente a tocar o a que nos toquen, ¿no? No es lo más habitual, ¿vale? Y los motivos pueden ser muy diversos, ¿no? Es decir, porque es una fobia, ya que esto ya en sí es una fobia, ¿no? Puede ser porque padeces un trastorno de salud mental, puedes estar afectado o afectada por ansiedad, una depresión, que hace que o un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Uh-huh. Que puede hacer que no te apetezca o no sientas o no puedas tocar o que te toquen, ¿no? También puede pasar si lidiamos con un trauma, porque hayamos tenido una situación negativa durante el pasado con el tema de los abrazos, con un rechazo, y entonces puede ser que nos afecte, ¿no? Y nos haga sentir mal. Si tienes también un estilo de apego evitativo, que últimamente también el tema de los apegos está, pues normalmente las personas que no les gusta que les toquen, pues suelen tener un estilo de apego evitativo que lo suelen desarrollar debido a cómo fue con los primeros años o de afecto de su padre, de su madre, o porque tuvo muy poco afecto o ningún afecto, ¿vale? Y como resultado, pues eso puede convertirse en un rechazo cuando se es adulto, ¿no?
I això se crea durant la infància de la persona, de l'infant, o després ja durant l'adolescència? Has fet de rebre bé una abraçada o que t'acosti una mica més?
El apego se construye en los primeros años, desde que nace la criatura hasta más. Sobre todo se dice que es más importante en los primeros años. No significa que eso, como nos afecte, después el día de mañana se vaya a desarrollar de esa manera. Y puede ser que haya otros estilos de apego, que por ejemplo a los 15 años hayamos tenido un novio o una novia muy siesa que no se haya querido y vayamos construyendo nuevos estilos de apego. Pero normalmente lo que hagamos en los primeros años de vida, de crecimiento a nivel emocional, será muy importante.
Molt bé.
Pensemos que somos seres socializados, necesitamos hablar, tocarnos y escuchar al otro, además de comer y respirar.
I això quantes vegades en el dia s'hauria de fer? Cada quant s'ha de renovar una abraçada?
Bueno, pues no hay una cantidad mágica de los abrazos cuando son más beneficiosos o menos beneficiosos, ¿no? Pero sí que está claro que darse un abrazo, al menos un abrazo largo, sincero o cariñoso, al menos unos 7 u 8 abrazos a lo largo del día, con una duración a partir de 6 u 8 segundos, ya empezamos a notar los efectos beneficiosos.
Pues yo ando en 3, me quedan 4 o 5 en cara.
Ya está, ya hemos acabado el
tampoco hace falta que se concentren en una hora.
Pero hemos dicho una cosa, estamos hablando de los abrazos de pareja, con lo cual la energía que se genera es distinta.
Sí.
Evidentemente, entre amistades, entre compañeros, darnos este abrazo es beneficioso. Hay gente que a lo largo del día no se toca con nadie, con lo cual también vamos empezando a sentir como rechazo, como una coraza a nivel corporal. Pero el abrazo que se da además en la pareja nos ayuda muchísimo, ¿no?
De fet, amb amics sempre és s'aferrada i un copet, tac, tac, és com de col·legueo.
Sobretot en los varones.
És totalment cert, sempre. És com una distància de seguretat, jo t'estim, però bueno, ja està. Ho feim molt, és vera.
Si os fijáis, sobre todo la relación padre-hijo con el varón. Sí. Llega un momento en que los dos se empiezan a igualar y entonces el afecto ya no es tan profundo. Entonces se empiezan a tocar desde ahí, desde el toquecito, ¿no?
Per acabar, Teresa, necessitam consells per una bona abraçada en parella. Com ha de ser?
Pues primero buscar el momento tranquilo. Es muy importante que elegir un momento en el que ambas personas puedan relajarse y disfrutar, ¿no?, de ese abrazo sin interrupciones. El deprisa, corriendo, me dejo la merienda, tal, pues no es muy aconsejado. Pensemos que es a partir de 8 segundos. Seguro que hay un buen momento para hacerlo. No tiene que ser en cualquier situación extraña. Muy importante, no vamos a esperar una segunda intención de intimidad cuando abracemos. Cuando esperamos que haya una recompensa íntima después de un abrazo, seguramente nuestra pareja empezará a rechazarnos más que buscarnos. Por tanto, el abrazo ha de ser totalmente neutro, sin buscar una segunda intención a nivel de intimidad de pareja, ¿no?, como el preámbulo. Y cuando demos un abrazo, vamos a intentar mirar a la pareja. Con la mirada, pues crearemos una conexión más íntima y más profunda. Y siempre que podamos, aunque esto lo podemos hacer cuando nadie nos mira, sonreír a la pareja. Es decir, sonreír es muy importante, nos crea muchos beneficios, y sonreír cuando estamos con la pareja es súper importante. También decirle algo cariñoso mientras está produciendo ese abrazo, ¿no? Susurrar unas palabras de amor o de agradecimiento, ¿no? Como me encantan tus abrazos, me transmites mucha paz con este abrazo, gracias por este momento, ahora sí es un buen día, ¿no? Entonces podemos complementarlo. Un buen momento, una sonrisa, un agradecimiento y sobre todo abrazar con el corazón. No tengáis miedo a mostrar tu amor a través del abrazo.
Teresa Ramos, moltes gràcies. Dia Internacional de l'Abraçada aquesta setmana, sexòloga, humanista i terapeuta de parella. Jo crec que podem acabar amb una abraçada i ja ho deixem aquí, que hem de començar, hem de donar pas als companys en els butlletins horaris. Gràcies per venir.
A vosaltres, bon dia.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. TV3 Ràdio Os, actualitat.
TV3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. TV3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Diumenge, a les 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb els equips balears.
Gol del Porreres!
I a primera divisió, tota l'emoció del del Metropolitano, del partit Atlètic de Madrid-Reial Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club, els mallorquinistes cercaran donar la sorpresa a un dels estadis més difícils de la Lliga.
Lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero.
El millor futbol se sent a Esports 3 en joc. I també veu el canal de YouTube Divetres.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. TV3 Ràdio. La Gran Vida. Una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
I 26 minuts, i ara és hora d'anar a parlar també d'Eivissa. I és que Elena Ribas mos parlarà de tradició del cant eivissenc, i això amb una, en el marc d'una exposició de, que se diu El cançoner de ses pitiuses, el far de ses coves blanques. Tot això mos explica na Maite Morro. Bon dia.
Idò, molt bon dia, companys, molt bon dia aquí a Des d'Eivissa. I el que anem a fer avui és un viatge pel cançoner de les Pitiuses, aprofitant i posant en context que des de la setmana passada hi ha una exposició en el far de les Coves Blanques, a Sant Antoni, on se recopila el cançoner de les Pitiuses. I me diuen per aquí que realment aquesta recopilació és molt recent, s'ha fet molt recent. Estic aquí amb l'Helena Ribas, ella és cantadora, molt joveneta, que m'ha cridat molt l'atenció. Molt bon dia.
Bon dia a tothom. I sí, sí, el cançoner de les Pitiuses es va fer su novembre del 24, des 2024, va sortir i va ser impulsat en Toni Manonelles i tenen col·laboració en Sobre Cultural de Balear de Formentera i l'Institut d'Estudis Eivissencs.
Vale, és a dir, és veritat que ho heu impulsat l'Institut d'Estudis Eivissencs, i me comentaves sobretot que un dels motius, i sobretot tu, que ets professora de cant, que n'hi deu poques, no, aquí a Eivissa?
Sí. Bueno, jo em va ensenyar en Ignasi Carrero, i a partir d'ell jo vaig fer un curs amb ell per aprendre, perquè jo sabia cantar però no sabia com explicar-ho, i és molt diferent saber cantar i saber fer una cançó, però llavors tenir que explicar com fer-ho i que la gent ho entengui és més difícil. Entonces jo vaig fer un curs i a partir d'allí ja em van cridar i vaig començar a fer-los jo també tota sola, i així pues, bueno, entre tots ens ajudem i intentem que la gent vagi aprenent i tingui més idea de lo que és nostre.
Clar, el que m'ho comentaves abans, i és part del motiu d'aquesta exposició, és que d'alguna manera s'està perdent els cançoneus, les cançons típiques, perquè això no hi havia ningú a escola, això s'aprenia a casa, generació a generació. Tu quan i com comences a cantar?
Jo vaig començar molt, molt petitona. O sigui, jo pràcticament, jo crec que quasi no sabia parlar, que ja cantava. Me va ensenyar a la meva abuela, la Pepita Palau, i a partir d'allí, bueno, ella la cantaven anar, o sigui, la cridaven per anar a xacotes i ella cantava, i en seguida pues, el millor me deien allò de sortir a cantar i jo l'acompanyava i cantava dos glosetes i ja vaig començar, i llavors ja...
Petita, quants anys són? Perquè antes m'has dit una xifra que vaig dir, però si no devies saber ni parlar ja cantaves.
petita, jo crec que 4 o 5 anys ja passejava per allí amb ella i anava d'una banda a l'altra. Sí, sí, era petiteta. Llavors, ja més endavant, doncs, bueno, ella ja m'ajudava i m'anava fent glosetes una miqueta més llargues i llavors ja els vaig començar a fer jo de ben petita també, 8 o 9 anys jo crec que ja els anava fent jo i a partir d'allí doncs, els segueix fent jo.
Però que no tinc ni idea, que estic escoltant, què són les cançoneres espitioses? Què són aquestes cançons? Què representen?
Pues les cançoneres espitioses és un arxiu digital que es va crear el novembre del 2024. I va ser impulsat per això, per Antoni Manonelles, i ho col·labora pues, l'Institut d'Estudis Eivissencs i Obra Cultural Balear de Formentera. Aquí pues, és un arxiu digital on s'hi guarden un recull de... que actualment ja hi ha quasi 4.000 i pico de cançons i d'arxius. Són pues, sons de, o cançons o lletres o partitures o un poc de tot, àudios sobretot. I bueno, va començar amb aquest arxiu digital i llavors va començar a fer l'exposició que bueno, ara s'està fent a Sant Antoni, és una exposició on hi ha pues, àudios i tablets i de tot que la gent pues, pot escoltar el que hi ha guardat, no? I la gent pot accedir allí, si algú vol aprendre una cançó pues, hi pot accedir, no? I és una manera pues, d'introduir el que és el cant pagès i la nostra cultura, no? I no deixar-ho perdre del tot i que es pugui mantenir cada volta més.
Avui en dia, quins contextos o quines festes o quines bandes podem trobar algú cantant cançoner eivissenc o pagès? On ho trobam? És a dir, és habitual veure o s'està perdent molt?
A veure, ara cada volta, quan cantam pues, quan anem a xacotes o quan hi ha dies i més així, més assenyalats i es canta, no? Jo què sé, o quan vaig a festes de Pou, pues, sempre hi ha algun moment que quan me veuen me diuen vinga, Elena, vés a fer-nos una cançó. I de petita sempre havia vist de festes de Pou que me feien cantar. I les xacotes, pues, s'organitza una xacota i anem 14 o 15 cantadors i cantam allí cada el que li surt, no? I al final, bueno, sí que es ve cantes. No era el mateix, no? Antes no es feia tan sovint, ara cada volta se fa més sovint i cada volta pues, intentam cantar més, però sí que es ve que encara costa. Encara costa que, sobretot, a redoblar. A redoblar ja no és tan fàcil trobar-lo. Ja són les poques que canta redoblat.
A veure, per gent com jo, redoblat, això què vol dir? Què és?
Esglosar és una cançó amb un to més melòdic, més suave, no?
Si vols cantar, ja tenim, eh?
I un escarabatet coix i una formiga travada i encalçaven el gat moix per dins un tas de cibada. Això és glosar. I en canvi redoblar seria... I un escarabatet coix i una formiga travada i encalçaven el gat moix per dins un tas de cibada.
Sí que pareix complicat, l'assumpte.
Sí, té complicació, però bueno, és posar-s'hi, eh? Encara no em surt perfecte, però a poc anem practicant.
Què és el que més t'agrada de cantar aquest tipus de cançons? Perquè, a més, m'has dit que tu escrius les lletres.
Sí, jo escric les lletres. M'agrada molt, jo crec que m'agrada tot, de cantar. La veritat, sempre m'ha agradat molt cantar i el cantar pagès sí que hi va haver una temporada que ho vaig deixar, no estava tan per a la labor, però ara, pues, sempre que puc, intent cantar. Ara compaginar-ho amb estudis i fer cançons, antes com les feia tan ràpid, ara ja no hi ha tant de temps per fer cançons, però bueno, si mateix alguna cada tant surt.
I en què t'inspires? Perquè supos que les lletres que inclouen aquest recopilatori de cançoners són coses involucrades en els paisatges d'Eivissa, amb la gent, en les rondalles, no ho sé. Què compten les lletres?
Pues cada cançó té el seu. Vull dir, jo, per exemple, he fet cançons pues, o per anar algun dia assenyalat, pues, jo què sé, m'anava a Pou Roig o a Pou de Can Burgos i feia una cançó per aquell dia o feia una cançó per... Jo vaig a Sant Jordi i vaig fer la cançó pels 40 anys de la colla Sant Jordi. O, bueno, he fet alguna cançó sobre Silla, sobre es cantar, que s'està perdent, i coses. I, o, per exemple, una porfedi, pues, lo típic, no? Que hi ha allí xinxe entre un i l'altre, i s'home segueix a s'adona, o s'adona va darrere s'home i ningú es fa cas, o s'abaraien, o dos amigues que s'abaraien per fer-te tu a saber...
Vamos, situacions quotidianes. El que passava abans també, perquè m'ho comentaves, que això, la gent aprenia a cantar a cada família i que llavors hi havia vegades que hi havia cançons compartides o inclús cançons pues, que s'agradaven familiarment. Tu també en tens de que teua o de família, perquè era la teua abuela, clar, m'ho contaves abans. Tens cançons com que siguen de sa família?
No, jo no tinc cap cançó que me... A veure, jo he cantat sempre alguna gloseta d'aquestes petites, de quan començava, de... Toni, mengem-nos la truja, que la fi del món vendrà, nosaltres morirem i la truja quedarà. I això eren glosetes petites que, bueno, m'ensenyaven per anar començant. Però llavors cançons d'això que haiga fet sa abuela i jo me les sàpiga, no, no en tinc cap, la veritat.
Ets artista, tu, de sa família, les estàs creant tu.
Exacte, els estic fent jo tot sola quan puc i quan tinc temps.
Tu què te dediques? Perquè, clar, tens 21 anyets i tu mantens la tradició i recalques molt que s'està perdent. Per què s'està perdent?
S'està perdent perquè, a veure, jo penso, anys endarrere no hi havia tantes coses com tenim ara. I ara els boixos, els al·lots d'avui en dia, doncs, tenen 50.000 coses que fer. Estudien, fan feina, s'interessen per jocs, s'interessen per altres coses. Hi ha tantes coses, tenim tantes coses per entretenir-nos, tant d'entreteniment, que ja no ens centram en el que era antes. Antes cantar era un entreteniment, era l'entreteniment. T'anaves a fer feina i cantaves. Feies no sé què i cantaves i t'imaginaves una glosa i ja l'havies fet mentre feies coses. Ara, pues, entreteniment d'avui en dia són altres coses, no és cantar pagès. I que uns al·lots s'interessin per cantar pagès és complicat, però bueno, a poc a poc ho anem aconseguint.
En el teu entorn d'amistats, per exemple, cantau molts o balleu molts pagès o no sé, teniu molt arraigades encara aquestes tradicions?
Cantar no tant, cantar ho faig jo i algun més, però vaja, pocs. És ballar, sí, ballar sí que és ballar set. Ha set, no va mas.
Ha hagut un boom ara, no? Hi ha molta gent que s'està interessant i molts de petits que demanen als seus pares m'hi vull apuntar.
Sí, sí, és ballar pagès i sonar castanyoles o també flauta. Ha set, bueno, ha set algo que agrada molt, és anar a ballar, com moltes famílies, doncs les parelles són balladors i balladores, o sonadors, els boixos ho veuen i s'interessen, però ho veu, perquè ho veuen diàriament i perquè els dies poble posa ja ball pagès, és dir, no sé què, ja ball pagès, i és més... com més artístic, no? Es veu molt, molt més polític. En canvi, cantar, com no es veu tant, la gent no s'anima a conèixer-ho, no es coneix tant. Però bueno, per això ja que tenim el cançoner perquè es conegui a poc.
I els teus tallers, anem a parlar dels teus tallers. A veure, qui s'interessa per venir-hi, quants són els pròxims, per tota la gent que mos està sentint i s'està animant a aprendre a cantar.
Pues mira, la veritat és que en els tallers tinc gent de totes les edats. Des de menors d'edat, hasta gent més adulta de 30 o 40 anys, hasta gent pues, més major, que, a veure, no vol dir que siguin vells, però més major que...
És experimentals, direm.
Exacte, és que tenen més experiència en la vida.
I es pot aprendre a cantar, per exemple, en una jornada o són vàries? I qualsevol pot cantar? Això és la pregunta.
Tothom pot cantar i tothom és benvingut i ben rebut a venir a aprendre, perquè, bueno, és important tenir interès i si el tenen, doncs que venguin, els esperam amb els braços oberts. I
dates, volem saber dates per poder venir.
A veure, ara es fa Sant Antoni, no seré jo la mestra, serà en Ignasi Carreró, però ell va ser el que em va ensenyar jo, així que encara en sap molt més que jo. I llavors faran su... Bril, maig, per mi a Formentera, i llavors cap a juny, juliol, a Vila.
Pues Helena, ja ho hem sentit tots els que s'hagin interessat, almenys com a mínim per anar a escoltar i observar. No crec jo que faci mal a ningú aprendre alguna cosa, no?
No, sempre és important aprendre noves coses. Diu que un no se'n va a dormir sense haver après una cosa nova.
Idò, Helena, moltes gràcies. Jo el que m'agradaria és que mos acomiadàssim amb alguna cançoneta. No sé si vols improvisar alguna per la gran vida o si vols regalar-mos alguna que li tengues molta estima, però jo te deixo el micròfono.
Vinga, jo en canto una, que m'agrada molt. I una illa molt polida, i allí on me vaig criar, i el puesto on jo vaig néixer, des que ara vos vull pelar. D'allí són ses meues res, i orgullós em puc estar, és d'on ve sa meua essència, sa que mai podré negar.
I en municipis i pobles i sa gent que sempre està, tota sa seua cultura que tenim que destacar. La roda d'aigua cristal·lina i vent s'esfondo de la mà, platges i cales precioses on podem anar a passejar. I si nascem a la vela i la podem ben rodejar, siguent a proa desbarco, de lluny la podem mirar. I aquella brisa marina i que es cavall et fas volar, ben com va caiguent a sol i s'amaga dins la mà. I el llavor que es veu sa lluna i tot el cel estrellat, aquella aigua il·luminada que te sol deixant cantar. Que és quan la mà torna calma i saps que no te'n pots fiar, i just pens que aquell moment és el més polit que hi ha. I aquella silla d'Eivissa i més que en podria pelar, és pues tu on jo vaig néixer, allí on me vaig criar.
Idò, molt polit, moltíssimes gràcies, Helena. M'ha recordat molt a moltes versions que s'han fet un poc en aquest ritme o en aquesta cançó, no, Veritat s'ha d'ella, que la tenen molts artistes eivissencs. Ha estat un plaer tenir-te aquí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-me i per comptar amb jo.
I res, a tots vostès, ja ho han sentit, si els interessa aprendre a cantar, o poden fer diversos tallers que s'impartiran durant aquests mesos a Eivissa, i si volen gaudir de totes les peces que inclou les cançonetes espitiuses, ho poden fer fins al 14 de febrer en les fartes escoles blanques a Sant Antoni. Nosaltres ens acomiadem des d'Eivissa. Fins a propera.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. TV3 Ràdio és entreteniment.
Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. La Gran Vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
Arriba el moment de la secció anomenada Ningú no és perfecte, una secció dedicada al cinema. I és que aquesta setmana ja s'ha sabut quins són les pel·lícules nominades als Oscars. Avui, com sempre, de la mà de Sergio Espositor i Mateu Bibiloni. Si entràssiu a l'estudi número 1 d'IB3 Ràdio, veuríeu com tots tres han començat a ballar aquí. No estan asseguts dignament, però bueno, volíem posar una mica de música. Ara sí que se te sent.
Música de gala.
Música de gala. Com estàs, Mateu, Sergio?
Bon dia, com va?
Molt bé.
Molt bé. I parlant dels Oscars.
Efectivament, aquest dijous varen anunciar les nominacions amb aquesta espècie de directe que solen fer a YouTube, on van categoria per categoria i van donant els nominats. Hi ha gent que està més feliç, hi ha gent que està menys feliç, efectivament, igual que quan arribi la nit dels Oscars, que hi haurà gent guanyadora i gent que no és tan guanyadora. Però, efectivament, ja començam a ensumar Oscars, que seran els pròxims
15 de març.
Correcte, 15 de març.
Tenim la gala.
D'aquestes pel·lícules nominades als Oscars, quantes heu vist vosaltres?
Unes quantes i unes altres tantes que no, però perquè ho hem xerrat aquí un parell de vegades, que és que bastantes tarden en arribar aquí. És a dir, que hi ha un parell que, per exemple, Hamnet, que té 8 nominacions, sí. És una de les grans pel·lícules...
Encara no ha sortit aquí?
Ahir mateix se va estrenar. Jo aquesta hora baixa imagino que aniré a veure-la. Però per això, perquè tenim Martí Suprim encara no, la setmana que ve. És a dir, són pel·lícules algunes que tarden en arribar, però...
És que ni me sonaven.
És que això també és algo positiu. És a dir, si ara els oients volen preparar-se d'alguna forma...
Jo ara m'apuntaré un poc damunt el que dieu vosaltres, quines me fa gana.
Efectivament, ara farem un petit repàs de quines són potser les imprescindibles, que moltes o s'han d'estrenar, per tant, les poden veure en el cinema, i d'altres les tenen a plataformes, per tant, les podran veure a casa seva. Mm. Poden fer aquest cicle, que sempre és interessant i molt il·lustratiu de lo que ha estat l'any cinematogràfic, de veure-les, de fer aquest cicle dels Oscars abans d'arribar als Oscars.
No passeu pena perquè no diran de Hamnet mor el pianista, no. No serà res de tot això, però sí que mos donareu gola per anar a veure-les, i qualcunes que sí que ja han pogut veure, no?
Efectivament.
Clar, és lo interessant de tot això, no? Com deia Mateu, quan arribi aquesta nit, igual que ahir, que després veiem les nominacions, hi ha gent més contenta, gent que menys, però lo interessant per als espectadors és fer aquest cicle, és apropar-te a totes aquestes pel·lícules, fer una espècie de... Bé, d'això, de cicle, aproximació en els Oscars, i el dia dels Oscars prendre-te com... el que és, que... És molt important, en teoria, la pel·lícula que guanya l'Oscar, però la realitat és que no és així. És a dir, ha de ser un divertiment, és veure aquesta gala i, pues, sí, fer la teva porra i dir...
Com si fos un partit de futbol. Sí, nosaltres ho veiem com si fos un partit de futbol. Sí, no? Sí. Una competició sana, te poses la camiseta del teu equip o la pel·lícula en s'acabàs, no?
I ja està.
I disfrutaràs si guanya, i si no guanya, pues ja està. Has passat una bona nit llarga amb els teus amics.
La veus vosaltres habitualment cada any?
Normalment sí, intentant veure-la cada any en directe, sí.
I espereu que hi hagi qualque reivindicació política, trumpista i tot això, o no?
Sabre, Marc Ruffalo allà va sortir a la gala dels Globos d'Oro i va ser bastant crític amb el tema de SAIS i ses, bueno, ses tropes, bueno, no sé, sa gent, sa policia aquesta d'immigració dels Estats Units i pareix que sí, però no ho sabem. Cada any sol haver qualcun, ja no és tant l'entitat o l'acadèmic on sí, però com alguns actors o alguns personatges públics importants que solen fer algun tipus de reivindicació.
Sí, o aprofiten si són premiats en el moment de els discurs o dins els mateixos monòlegs pràcticament que se fan a cada vegada que s'entrega un premi, sempre tenen aquest tipus de comentari i de més. Vàrem conèixer les nominacions i vàrem conèixer, de fet, un gran titular del dia, quan vàrem sortir totes les nominacions,
gran
que tenim totalment bé, històrica, perquè és un rècord de tots els temps dins l'acadèmia, dins els Oscars, perquè tenim la pel·lícula més nominada de la història en aquest any.
Que és The Sinners. Anteriorment sí que havien tingut 3 pel·lícules que havien acumulat fins a 14 nominacions, que havia estat...
El Desnudo, Titanic i La La Land.
Correcte, que són pel·lícules que no sonen, efectivament, molt guanyadores, és a dir, que havien guanyat molt d'Oscars en el seu moment. I ara tenim The Sinners, que pareixia que venien força en els Oscars, però realment no pareixia que amb tantíssima força.
Clar, és això que escoltant de
correcte.
Fons.
Uh-huh.
Són 16 Òscars.
Volia que l'escoltassin res, 10 segons, sí, per fer-nos una idea de com està ambientada.
Claro, és una pel·lícula estranya, perquè ara potser escolta els oients això i diuen, bueno, deu ser una pel·lícula de blues, de mig musical, tal, però després és una pel·lícula de terror sobre vampirs, saps? Mm. És una pel·lícula estranya, perquè combina tota aquesta part de blues, de música negra i tal, amb el terror més clàssic del cinema nord-americà.
Sí, però la cultura i la música sí que són protagòniques.
Efectivament.
Però sí que ho mescla amb aquesta terror, no sé si gòtic, però bé, també amb un estil molt macarre, molt interessant. I com dèiem, és un record històric perquè són 16 nominacions les que ha aconsegut. La següent, la que esperaven com a màxima
candidata, sí.
Candidata, perquè és com la gran pel·lícula de l'any. De fet, en els Globos d'Oro va guanyar la millor pel·lícula comèdia musical, no? A drama se la va dur precisament Hamlet, i a comèdia musical va ser Una batalla tras otra, d'un Paul Thomas Anderson, que s'ha quedat amb 13.
13 nominacions, la gran guanyadora sí. Ed Sinner, amb 16 nominacions, en Paul Thomas Anderson acumula 13, però bueno, ja ho hem xerrat en Sergio i jo, que creiem que segurament la pel·lícula que acabi sortint com a guanyadora aquella nit, que hagi guanyat més Oscars i sobretot els Oscars més importants, millor pel·lícula, millor director, tots aquests, creiem que serà Una batalla tras otra.
Que de fet seria la primera vegada que guanyaria Paul Thomas Anderson, un director gegant i que ja té unes quantes obres mestres a la seva esquena.
I diverses nominacions.
Exactament, i que pot guanyar per primera vegada en aquesta categoria. Té Oscars a millor guió, però no com a director o com a pel·lícula encara. Tenim uns quants més de titulars, perquè, per exemple, Wicked, aquest musical de Ariana Grande i Cynthia Erivo, ha estat un viatge gegant.
Debacle.
Perquè cap nominació, ni tan sols en millor cançó, que xoc un poc, perquè és gran musical de l'any, probablement.
Efectivament, sorprèn sobretot per també la part artística i la part, diguéssim, tècnica, perquè és una pel·lícula amb grans vestuaris, amb una fotografia molt cridanera, amb una manera de representar cinema des de l'aspecte tècnic que solen ser pel·lícules que solen ser nominades. De fet, la primera sí que va ser nominada a premis artístics, sobretot. De fet, va ser nominada a millor pel·lícula, si no record malament.
Crec que sí.
I ara pareix que el boom que va tenir la primera part, la segona no ho ha tingut. Ara, potser els estudis s'estaran plantejant i replantejant aquesta estratègia de fer les pel·lícules en dues parts, si realment els hi convé o no. Es veu que poden competir a dos Oscars, però si la primera va ser un boom i va generar molt de rebombori i la segona no se'n xerra gens i no arriben a on ha d'arribar, doncs potser s'ho han de replantejar, no?
Clar, si perd tot l'impacte. Un altre, bé, en aquest cas, una persona directament que no té cap nominació, no ha entrat a la categoria de millor pel·lícula internacional i que nosaltres no era la pel·lícula en la que anàvem, però sí que és una pel·lícula que ens va agradar moltíssim, una de les grans pel·lícules de l'any, que és No Other Choice, aquesta No hi ha altra opció, de Park Chan-wook, una pel·lícula que vàrem tenir la fortuna de veure a Sitges, en el Festival de Sitges, i que ens va agradar moltíssim. I que, de fet, és que és estrany que no tingui ni tan sols la nominació a millor pel·lícula internacional.
És que és vera que hi ha una gran competició. Cada any sempre hi ha gran competició per aquesta categoria de millor pel·lícula internacional, perquè recordem que els Oscars, des de fa ja uns anys, la millor pel·lícula sí que hi ha 10 nominacions. O sigui, aquesta categoria va començar amb 4 nominacions, un de recordar, va pujar 6, va pujar 8 i ha arribat fins a les 10.
S'ha obert moltíssim.
Clar, s'ha obert moltíssim, però després te'n trobes una categoria com millor pel·lícula internacional, que també podria haver moltíssimes pel·lícules, que segueixen sent 5 nominacions.
5 nominacions.
Per tant, clar, és complicat trobar 5 pel·lícules de tot el món per ficar només una categoria, i se'n queden de fora pel·lícules tan grans i tan bones, considero jo que de les meves preferides, com deia en Sergio, d'aquest any, o sigui, No Other Choice m'apareix una pel·lícula satírica, una pel·lícula reivindicativa i una pel·lícula molt cinematogràfica en tots els seus elements i dirigida per un mestre, per un autor. I sorprèn que s'hagi quedat de fora, però segurament sigui per aquesta incompetència, aquesta importància d'intentar triar les que han guanyat premis, les que no han guanyat premis. Ara ho repassarem un poc, que és per jo la categoria més important, que és la pel·lícula internacional. Durant diversos anys m'apareix que xerra més de lo que és el cinema internacional, de lo que és millor pel·lícula, com així. I l'últim, jo diria que és el titular que poden treure d'aquí, és la quinta nominació de Ethan Hawke, com a millor actor, que va per Blue Moon, aquesta pel·lícula d'en Richard Linklater, que ha tingut un gran any cinematogràfic.
Cinquena nominació. I no té cap Oscar?
Mai no l'ha guanyat.
No l'ha guanyat. Però també...
No quinto malo, diuen, no?
Però està complicat. Aquest any ho té complicat perquè té dos candidats, amb Michael B. Jordan, amb Sinners, i en Timothée Chalamet, amb Marty Supreme, que venen trepitjant fort.
I d'aquest, ho hem xerrat aquí a diferents programes també, no? Aquests que no, per exemple, en Tom Cruise, que li varen donar després,
correcte, sí.
Li acabaran donant de qualque manera perquè
segurament
hi haurà un moment que diguin, escolta, que va estar nominat 20 vegades.
Sí, i que donen el premi per la trajectòria, no tant per el paper concret, passa molt. Havíem d'aturar-nos, encara que sigui un segonet, a la pel·lícula internacional, perquè tenim representant espanyol, tenim representant del cinema espanyol, només són 5 nominades, dues d'elles estan en millor pel·lícula en general, també, i dues són la guanyadora de la Palma d'Oro de Cannes i de Lleó d'Or de Venècia. I encara així tenim una pel·lícula nominada que és Sirat, de Olivier Laxe.
Deia que teniu 2 minutets.
Perfecte.
Sí, tenim bones notícies pel cinema espanyol. Tenim dues nominacions de Sirat, tant a millor pel·lícula internacional com a millor so. Crec que és una... Sí, efectivament. Crec que és una gran nominació. Com a l'aspecte tècnic d'aquesta pel·lícula envoltant el so és meravellosa, va recordant que és una pel·lícula que va d'un pare que va cercar una filla en els deserts el desert del Sàhara, que està de rave en rave, aquestes festes que s'organitzen i que són clandestines i són enormes i van sobretot sobre música techno, i el so està tractat d'una manera preciosa i molt brillant, tot i que a mi, i crec que també xar per en Sergio, no m'ho va convèncer molt la pel·lícula, no m'ho va impactar molt personalment.
Bé, jo encara que potser no és un poc desagradable, però jo no m'ho va agradar gens, no va ser una pel·lícula, però sí que té això, que és una pel·lícula, igual que el seu director, que poden dir moltes coses, però té aquesta autoria i aquesta vocació autoral de tenir una personalitat, és que no deixa indiferent a ningú o nosaltres en concret, per la part negativa, no ens va agradar, però sí que té molt de fans, no? Moltes persones que han, no sé si gaudit de la pel·lícula, però sí que l'acompanyen i sí que la valoren positivament. Per això dic que no deixin diferent. És un director i una pel·lícula que t'afecta d'una manera o d'una altra, però te fa tenir una opinió en el respecte.
Sí, i que és l'important en el final, no? I l'important també és tenir bones notícies pel cinema espanyol, per ser nostra representació, recordant que aquí a Espanya l'Acadèmia tria una pel·lícula que és la que anirà com a candidata i d'aquesta escriva de 15, de cents de pel·lícules, després a 15 i després en aquestes últimes 5, pues, és molt complicat i Sirat ho fa... ho ha competit tant a nivell europeu i ara arriba als Estats Units i veurem què passa. El que ha dit en Sergio és molt complicat que succeeixi perquè té grans competidores, però és una molt bona notícia pel cinema espanyol.
Idò, si voleu, podem sortir amb aquesta cançó de la banda sonora, en aquest cas de Martí Suprem, que se va fer la preestrena ahir, o se va estrenar ahir,
sí.
Pot ser? Sí.
La setmana que ve.
La setmana que ve, exacte.
Ahir va ser Hamnet, la setmana que ve.
Ah, però fan una preestrena. He vist que, per exemple, Ozimats, o fan una preestrena.
Sí, fan preestrena, sí.
La fan, però ja la podrem començar a veure. I nosaltres mos escoltant la setmana que ve. Vosaltres heu fet apostes entre vosaltres de qui guanyarà?
Això ho xerrarem el dissabte d'abans dels Oscars, farem un pot de porra i repassarem tot.
Estupendo. Moltes gràcies.
A tu.
Fins la setmana que ve. Així acabam la gran vida per avui, però demà tornem, ja sabeu, a partir de les 9 i fins a les 12 del migdia. Ara vos deixo amb els companys d'informatius i demà més. Gràcies per ser-hi.